Al matí, amb Raquel García.
It's always better when we're together. Yeah, we'll look at the stars when we're together. Well, it's always better when we're together. Yeah, it's always better when we're together.
Al matí, amb Raquel García.
Aquesta setmana toca canviar l'hora, tornarem a passar a l'horari d'hivern. Una decisió que cada cop està més qüestionada després que la mateixa Comissió Europea hagi proposat abolir el canvi d'hora a la Unió Europea després de la consulta pública sobre el tema en què un 80% dels més de 4 milions i mig de participants van apostar per suprimir el canvi d'hora. En volem parlar i per això ho fem amb el promotor de la reforma horària, en Fabián Mohedano. Fabián, bon dia.
Bon dia i bona hora.
I bona hora. Primer de tot, per començar, explica'ns què és la reforma horària.
Bé, doncs la reforma horària és un conjunt de debats iniciats el 2014 que recollia doncs, l'expertesa de molts informes i de molta recerca feta sobretot a les universitats, però també política pública tímida feta anteriorment, i que el que vol és posar de manifest doncs, que tenim un problema o tres o quatre, depèn de com es miri. És a dir, tenim un debat obert sobre el fuso horari on hem d'estar, teníem, jo crec que a partir d'ara, un debat tancat sobre, però en aquell moment obert, sobre si hem d'estar l'horari d'hivern, l'horari d'estiu, o sigui, si hem de fer canvi d'hora. Després, un greu problema vinculat, o un gran repte vinculat a no haver fet els deures en la segona part del segle XX, quan les empreses i les grans organitzacions dels països avançats passaven a treballar per objectius i no en base a presencialisme. I el tercer bloc, el tercer repte, doncs és el que fa referència a que som un país una mica extraterrestre, en tant que dinem a les 3, sopem a les 10, dormim una hora menys, esmorzem a les 11 i tornem a dinar a les 3. I aquests tres debats doncs, és el que nosaltres vam construir com a reforma horària. I justament aquesta setmana sembla que podem acabar amb un d'ells, no? Que és la idea doncs, que nosaltres havíem dit des del principi, en base als estudis que havien plantejat els cronobiòlegs, doncs, que això de fer el canvi d'hora d'estiu d'hivern no tenia gaire sentit.
Doncs nosaltres hem sortit al carrer a preguntar què en pensa la gent d'aquest canvi horari.
Jo crec que si fem un estalvi d'energia, pues, va bé per tots, per nosaltres i perquè els que tampoc tenen gaire llum, clar. Jo l'horari que m'agrada és que jo quan surti al dematí pues ja tingui llum i quan vaig a dormir pues, que no tingui llum, clar.
Por mí que no cambien la hora porque me va estupendamente. Soy una persona mayor y luego se me echa la noche encima y una noche muy larguísima. Muchas gracias.
Sí, claro, se nota esa hora. Bueno, tienes que acostumbrarte. Preferiría que no lo cambiaran, pero bueno. Supongo que sí, al menos eso dicen, ¿no? Que se ahorra energía.
Yo los primeros días cuando cambian la hora es lo que más, un día o dos, pero luego ya te acostumbras al horario y ya está, me da igual.
Yo preferiría que lo dejaran tal como está.
Doncs aquestes eren algunes de les opinions que hem trobat entre els ciutadans de la nostra de Sabadell, evidentment. Anem a pans. Fabián, digue'ns el primer aspecte de la reforma. Què fem? Suprimim el canvi d'horari? I quin horari s'hauria de mantenir?
Bé, nosaltres som partidaris de suprimir el canvi d'horari, per tant, doncs, de deixar un únic horari durant tot l'any. Aquesta iniciativa responia a la necessitat d'estalviar energia en un món que ja pràcticament no existeix o que en queda ben poc. Posem pel cas que ens situem en 1973-74 amb la crisi del petroli i el consum energètic, sobretot a les llars, era molt diferent. Avui dia podem estar en una casa que s'estigui fent fosc i tenir la rentadora, la nevera, l'ordinador, tots els llums encesos, uns llums que tampoc consumeixen el que es consumia abans. I, per tant, doncs, la tendència amb l'avenç tecnològic, però també amb la poca importància del fet que s'estigui fent fosc per al consum d'energia, doncs atendia a zero en els propers anys en relació a l'estalvi. I els cronobiòlegs, que són al final els que han apretat molt, i els metges del son, diuen doncs, que sí que té un impacte en algunes malalties cardiovasculars, amb un jet lag social durant durant alguns dies, i per tant doncs, també algun increment de certa accidentalitat, diguem, en el trànsit, i per tant, doncs, i també un malestar per part de les empreses d'haver de fer aquest canvi, d'haver d'organitzar la gent, sobretot la gent que treballa tots. I per tant, nosaltres doncs vam donar suport al que deia la Sofia d'Espanyola, el Sueño i els cronobiòlegs, de que això s'havia de suprimir, i no només suprimir, sinó que després, la segona pregunta que m'has fet, doncs nosaltres apostem per l'horari d'hivern. Ja sabem que l'horari d'hivern no és gaire popular, però té unes explicacions, diguem, rellevants del perquè de l'acció d'aquesta franja horària.
Mm-hmm. Doncs explica'ns les característiques de cadascuna de les franges, no? O sigui, sí. Les avantatges i les contraprestacions que tindrien doncs, cadascun d'aquests horaris.
Nosaltres podem dir-li horari d'hivern en el fus horari de Berlín o horari d'estiu en el fus horari de Londres. És a dir, si nosaltres estiguéssim amb l'horari de Londres, doncs diríem, què ens quedem, amb l'horari d'estiu o amb l'horari d'hivern? I diríem, doncs ens quedem amb l'horari d'estiu. O és el mateix dia en el fus horari de Berlín, no?, que ens quedem amb l'horari d'hivern i en comptes de l'horari d'estiu. Per tant, és el mes 1. El mes 1, que és el que hem estat fins ara, tradicionalment, en els darrers anys, com a horari d'hivern. Què vol dir? Doncs que al matí, a primera hora, quan ens llevem, doncs hi haurà llum cada dia. Dels que ens llevem, hi haurà llum durant tot l'any. En canvi, si ho féssim al revés, si agaféssim l'horari d'estiu, doncs durant dos mesos a l'hivern, a quarts de deu encara seria de nit. I això té unes conseqüències bastant terribles sobre el que representa la nostra activitat a primera hora del matí en relació a la capacitat de prendre decisions, d'assumir coneixements, i per tant doncs, no seríem d'allò del tot productius, però sobretot als nanos no seria molt favorable pel rendiment escolar. Però hi ha un altre element que encara és més rellevant, i és el que fa referència a que la llum del dia que veiem, la llum natural que veiem a primera hora del dia, està directament, és proporcionalment vinculada a la segregació de melatonina al vespre i, per tant, a la qualitat de son a la nit. Si a nosaltres, als nostres adolescents, ja els hi costa anar a dormir cada dia i a sobre els hi posem encara més fàcil perquè els hi costi llevar-se al matí i els hi costi molt anar-se'n a dormir al vespre, doncs encara serà més dificultós el seu rendiment escolar i també doncs, la seva activitat al llarg del matí. Per tant, perquè la qualitat del son sigui del tot bona, doncs cal anar més aviat al ritme del son i no d'una manera poc natural. No hem d'oblidar que posar-nos en l'horari, diguem amb el mes 2, durant tot l'any, seria posar-nos gairebé amb l'horari de Moscú durant l'hivern. Per tant, doncs és una mica estrany, no és el nostre fus, i el nostre fus doncs, estaria més en aquestes franges d'entre el 0 i l'1.
Uh-huh. Si fos aquest horari d'hivern, doncs el que ens hauríem més d'acostumar que a l'estiu les tardes s'escurcessin, no?
Sí, però durant l'estiu tenim moltes hores de llum i durant l'hivern tenim poques hores de llum. Això és una realitat. El fet que ho posem en un horari o l'altre tampoc variarà molt estrictament. El que sí que és rellevant és que durant el matí, durant dos mesos, a quarts de deu encara seria de nit. A Barcelona, a Catalunya, però imaginem-nos a Corunya, a Galícia, doncs això vol dir que seria es faria fosc, o sigui, es faria de dia a les 10 del matí. Imagina't els adolescents entrant a l'institut a les 8 del matí i que fins a les 10 no es fes de dia, o fins a molta gent no treballant, seria una mica estrany.
Doncs per això vosaltres recomaneu aquest horari d'hivern que el Consell Assessor, no?, per aquesta reforma horària en el que vostè participa, entregat al govern de la Generalitat. Expliqui'ns també doncs, com ens beneficiarà en el tema de la salut.
Bé, tampoc serà un gran canvi, un canvi extraordinari. Això és un fet puntual que passa dos cops l'any i que el que fem és ajustar-nos a l'horari del sol. Bàsicament, per nens petits i per persones grans, durant uns quants dies doncs, senten aquest canvi i fins i tot animals de companyia també, i a les granges d'animals, que també tenen els seus ritmes, diguem, amb el rellotge, doncs hi ha uns desajustos. No ens canviarà la vida pel fet de deixar de fer el canvi. Home, serà una mica estrany
perquè quan els hi expliquem als petits que algun dia eren les 3 i tornaven a ser les 2 i al revés, és a dir, que fèiem un viatge en el temps, segurament no ho entendran.
Clar, en aquest sentit també m'agradaria que ens expliqués que sempre se'ns havia dit que s'estalviaven molts diners, no?, gràcies al canvi d'hora, i no és tan així.
Bueno, o sigui, havien estat molts diners, el que passa que ara són uns 14 milions d'euros per al conjunt dels catalans. Si dividim 14 milions d'euros en 7 milions i mig, doncs no arriba a 2 euros per persona. Això és un estalvi molt minso en relació al desgavell que representa durant 2 anys aquest canvi. Per tant, posant en l'equilibri entre salut i estalvi energètic, doncs sembla ser que la Comissió Europea, a instància d'alguns eurodiputats, però sobretot a la pressió d'Alemanya, que ja fa 3 anys que la Merkel ho portava ja fa uns quants anys en el programa electoral del seu partit, doncs han decidit que això no volien. I l'interès de la ciutadania, perquè al final han votat 4 milions i mig de persones i aquests 4 milions i mig doncs han decidit, s'han interessat, que mai havia hagut cap consulta de la Comissió Europea que arribés tant, tanta participació.
Llavors, ara amb aquest informe i també doncs amb aquest estudi que s'ha fet, no?, amb aquest 80% dels consultats que ja estan d'acord, això vol dir que probablement tirarà endavant?
Sí, vaja, jo crec que es pot donar per fet que la supressió és un fet. Primer ho va votar el Parlament Europeu, li va encarregar la Comissió Europea que fes un estudi, la Comissió Europea ha fet un dictamen, però a més el que ha fet ha estat doncs una consulta ciutadana, i ara es retornarà al Parlament Europeu perquè es faci la supressió definitiva de la directiva que marca el fet d'aquest canvi. Una altra cosa és cada estat, no?, que té la potestat per decidir en quin fuso horari se situa, i aquí és on haurà de decidir el govern de Pedro Sánchez, doncs, si es situa en l'horari de Greenwich, del mes 1 o el mes 2, que és el de Berlín. El que sembla ser que potser Alemanya acaba decidint sigui el d'estiu de Berlín.
Clar, doncs també serà complicat, no?, allò de posar d'acord a tot l'estat i tenir a tothom content en aquest sentit.
Nosaltres el que demanem és, primer, que se seguin, hi haurà una comissió d'experts com la nostra, però a nivell estatal, però també el que demanem és que l'estat espanyol s'assegui en França, en Bèlgica, en Luxemburg i Holanda, que al cap i a la fi són els països que tenen el fus horari fora del que hauria de ser, perquè aquests debats no serien tan liats si nosaltres des de l'any 45, quan va acabar la Segona Guerra Mundial, haguéssim tornat al fus horari que ens correspon. Nosaltres, França, Bèlgica, Luxemburg i Holanda, que hauríem de ser doncs, en horari en Portugal i el Regne Unit.
Clar, cada país després potser tindrà una zona horària diferent?
Clar, doncs això és el que nosaltres demanem, que sobretot no perdem el mateix fus horari que Bèlgica, Luxemburg, Holanda i França. Sobretot que s'asseguin i parlin perquè som al mateix espai, a mateixa franja horària. Després és possible que França acabi decidint situar-se en l'horari d'estiu durant tot l'any. I això doncs situaria Espanya, que encara se situa més a l'oest, doncs amb una tessitura de decidir si es vol posar en l'horari d'estiu, que popularment seria el que més suport tindria i, per tant, seria mantenir-se en l'espai continental, o anar amb el Brexit i anar amb el Regne Unit. Però llavors es tindrien en compte aspectes més econòmics i geoestratègics que no tant de salut, perquè ja hem dit que de salut seria un desastre.
Clar. Parlem també de l'organització en els horaris laborals. Què és el que passarà als llocs de treball amb els horaris que fem ara i després com ens hauríem d'adaptar?
No, això no ens canviarà perquè, de fet, és un altre debat que, com he dit al principi, és un altre bloc, i aquest bloc fa referència doncs a com hem de millorar la productivitat en les empreses i com hem de millorar l'organització i la planificació i, sobretot, la relació del treballador amb el seu lloc de treball i la seva empresa. I això és igual, canviem el fus horari o no el canviem, les 8 al vespre seran les 8 al vespre i les 7 al matí seran les 7 al matí. És a dir, el que s'ha de fer són els altres tipus de mesures, no? I és com organitzem, com treballem per objectius, com fem bossadores, com apostem pel teletreball, com en definitiva, com fem que la relació entre treballador i empresa sigui de més confiança, de més participació, implicació de la persona, sigui fins i tot unes relacions laborals més democràtiques, més transparents, que permetin doncs, que els treballadors facin la seva feina i no sigui tan rellevant el temps que passen a l'empresa, sinó el resultat que obté l'empresa de la seva feina, del seu temps.
En comparació a altres països, el que està clar és que dinem molt tard, no?
Això és l'altre gran tema que parlem, no? És a dir, som com una mena d'extraterrestres, dinem a les 3, sopem a les 10, i això no existeix a cap país del món, igual que els deures que no vam fer durant la segona part del segle XX, doncs això ho compartim amb els italians, amb els grecs, amb els portuguesos, és a dir, aquest caràcter llatí mediterrani, doncs que ens fa que no acabem de ser de tot productius en relació a nòrdics, anglosaxons o germànics, però és que aquí, a més, a causa del pluriempleo i les hores extres dels anys 60, progressivament doncs es van anar transformant els horaris fins al punt doncs, que hem passat a dir que el migdia, en comptes de ser les 12, són les 3, i que, no, i que el vespre, doncs, quan tothom comença ja a posar-se al llit al món, doncs nosaltres comencem a veure la tele.
Clar, en aquest sentit, no sé si la reforma horària en el context actual és més convenient ara que mai.
Doncs és més convenient ara que mai, i si no la fem nosaltres, la faran els millennials, que tenen clar doncs, que volen un altre tipus d'organització de la vida quotidiana i que tenen, volen reconeixement, volen confiança i volen doncs, un altre model, diguem, d'implicació en les feines. I per tant, doncs, si no ho fem, no ho fem nosaltres amb aquesta generació, doncs faran ells com governin el país i les empreses.
Clar, i llavors jo penso, si és millor per la salut, si tampoc no s'estalvien tants diners, no? Per què és tan complicada d'aplicar?
Bueno, perquè requereix un canvi estructural important, és a dir, canviar la relació d'un model presencialista a un model més flexible, no? Tenim els horaris més rígids d'Europa, tenim un 80% de rigidesa en els nostres horaris, quan la mitjana europea de flexibilitat és del 40% i a Holanda doncs és al revés, el 80% de flexibilitat. Nosaltres la flexibilitat és d'un 20%, la flexibilitat pactada. Doncs per arribar a aquesta mitjana de flexibilitat o arribar al 25% de teletreball, cal unes mesures que obliguen a les empreses, sobretot a la petita i mitjana empresa, que és el que no ha fet els deures, doncs és a modificar la seva forma d'organització. No és important que una persona estigui a la feina, sinó exactament què és el que fa, com es relaciona amb els seus companys i com treballa per uns objectius en el marc d'un horari més flexible, amb bosses d'hores, amb que no cal que cada dia estiguin al lloc de treball. I això, clar, en un país de serveis com és el nostre, doncs encara és encara més amb més rellevància. Perquè al cap i a la fi el model industrial, o l'empresa industrial aquesta ja sí que s'ha posat als deures, perquè si no se'ls posa, doncs queda fora del mercat per manca de competitivitat.
Per tant, aquesta reforma horària el que faria és que el món de l'empresa fos més flexible i també més productiu.
Efectivament, o sigui, nosaltres diem que és un win-win, és a favor de la gent, perquè pugui tenir més temps per fer altres coses i es redueixi l'estrès i es pugui, no sé, doncs, per exemple, participar de la teva vida comunitària cívica al barri i al mateix temps doncs, que la pròpia empresa també millori la seva productivitat fins a un 15%, es redueix l'absentisme injustificat quan la gent pot entrar i sortir sense cap problema i al final doncs tothom hi guanya. Millora la productivitat i millora la vida saludable. M'agrada parlar de la vida saludable de les persones i de les organitzacions i de la societat en general, perquè també el conjunt del país se'n beneficiaria amb una organització horària doncs, més humana.
Totalment, perquè realment tothom va massa estressat per la dificultat, no? A vegades, de conciliar també vida professional i personal. Més enllà de, potser, doncs, això d'aquesta mandra, no?, per fer aquests canvis, què podem fer per donar suport a aquesta reforma horària?
Doncs la qüestió del temps té un caràcter sistèmic i afecta a les persones, a les organitzacions i a la societat en general. Per tant, què podem fer? Doncs el que hem de fer cadascú de nosaltres, intentar ser més puntuals, intentar doncs, cercar un compromís doncs, perquè les nostres organitzacions, que és el segon nivell, doncs millorin i després doncs impulsar canvis a nivell legislatiu i a nivell, diguem, de pacte social que permetin doncs aquest canvi. Per tant, a nivell individual, què puc fer jo per canviar els horaris? A nivell de l'organització, què pot fer la meva organització, què pot fer la meva feina, què pot fer la meva associació per canviar? I a nivell social, què pot fer el meu Parlament, què pot fer el meu govern, què pot fer el meu Ajuntament doncs, per millorar els horaris en la vida quotidiana. Aquest és una mica l'esquema, aquests tres nivells del caràcter sistèmic del temps i dels horaris.
Doncs molt interessant i segurament en tornarem a parlar d'aquí a un temps. Moltíssimes gràcies, Fabià Mohedano.
Doncs moltes gràcies a vosaltres, com sempre, per parlar amb Ràdio Sabadell. Un plaer.
Una abraçada.
Adéu.